Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, tranquil. La meteorologia es posa en mode estable uns dies, amb matins que seran frescos i migdies més suaus.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dijous, dia 18 de novembre del 2021. Una jornada en la que seguirem amb sol com aquests darrers dies i també els que venen. I esperem que el cap de setmana també aguanti i en puguem gaudir. Tot i això, les temperatures d'ara mateix són fredes, concretament de 9 graus a Palafrugell, 6 graus a Sant Feliu de Guíxols i 6 graus també a la Bisbal d'Empordà. Seguim, com hem comentat aquests últims dies, amb aquest fred hivernal. I quines són les notícies del dia d'avui? Doncs una de positiva pel nostre territori és que de moment les dades de coronavirus del Baix Empordà no són preocupants, tot i que hem d'estar atents a l'evolució dels pròxims dies. En política local, l'Ajuntament de Palamós ha aprovat un pressupost de més de 25 milions d'euros per l'any 2022. I en l'àmbit esportiu parlarem de l'edició número 101 de la Volta Ciclista a Catalunya, que l'any vinent començarà al municipi de Sant Feliu de Guíxols, aquí al Baix Empordà. Tot això al supermatí d'avui, quan són les 8 i 1 minut i 1 minuts. Som la Ràdio de l'Empordà. Saludem ara l'equip de redacció d'avui a Ràdio Capital. Tenim amb nosaltres l'Àlex Cordón, la Maria
Alsina.
Hola,
bon dia.
La Maria Alsina.
Bon dia.
En Marc Vilà.
Bon dia.
En Sergi Villena.
Bon dia.
I l'Eugènia Güell.
Hola, Marc, bon dia.
Bon dia a tots. En l'àmbit de la salut, les dades de coronavirus al Baix Empordà no són tan alarmants com a la resta de Catalunya.
El risc de rebrot a la nostra comarca és moderat. Les dades del Departament de Salut demostren que hi ha hagut un augment dels casos a la comarca. Però segons la directora assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, les dades no són alarmants i podem estar tranquils.
I l'Ajuntament de Palamós aprova el pressupost per al 2022, com bé comentàvem a l'inici.
Proposat per ERC i amb un valor de més de 25 milions d'euros, el nou pressupost està dirigit a l'atenció a les persones i als valors culturals, patrimonials i econòmics del municipi. Les principals inversions són la construcció d'un aparcament i l'asfaltatge de voreres.
Anem cap a Sant Feliu de Guíxols, que serà l'inici de la 101a edició de la Volta Ciclista a Catalunya l'any 2022.
L'edició número 101 de la Volta Ciclista a Catalunya, que es disputarà del 21 al 27 de març de 2022, ja està definida amb totes les poblacions que seran inici i final d'etapa de la Ronda Catalana. Un recorregut amb moltes novetats per encetar l'edició postcentenari i que un any més tornarà a reunir els millors equips i ciclistes del món per les carreteres catalanes.
El govern enquesta Pals sobre la violència masclista.
Durant els mesos de novembre i desembre, alguns veïns de Pals rebran una trucada del Departament d'Interior de la Generalitat per fer l'enquesta de violència masclista de Catalunya de l'any 2021.
I per últim, la Fundació Mascort exposa un bocí de la història de Vulpellac.
Des del segle XVI, el castell de Vulpellac, declarat monument nacional, està envoltat d'una llegenda que ha arribat ben latent fins als nostres dies. Arreu del palau, els embiagats, a les llindes i sobretot a les rajoles del paviment amb decoració blava, s'hi repeteix amb insistència una inscripció: Ego sum peccavi, jo sóc el que vaig pecar.
Són les 8 i 4 ara mateix del matí. I ha arribat el moment de saludar Marc Vilà, que ens porta avui la previsió meteorològica. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Marc, quin temps farà avui?
Amb una estabilització clara de l'atmosfera es prepara la nova jornada de dijous que comencem. El sol i la bonança protagonitzaran els propers dies i avui ja ho notarem. una combinació que quan es produeix aquestes dates ens porta amb ambient suau al migdia i més fresc al matins. Fins al migdia encara continuarà vigent l'avís que té activat el Servei Meteorològic de Catalunya per estat de la mar, amb maregàs i mar de fons del nord. Mica en mica la tramuntana també afluixarà i la nova configuració del cel serà l'anticicló. El dia serà bàsicament assolellat i al migdia podrem arribar als 15 graus màxims i la nit serà una mica més freda que les últimes, quedant el termòmetre mínim prop dels 5 graus. Per demà divendres seguirem la mateixa dinàmica atmosfèrica i pel cap de setmana també estarem parlant d'estabilitat. Deixem una tongada més freda i inestable per la propera setmana.
I avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia l'escriptora Rosa Regàs.
Els meus germans i jo formem part del grup de migrants que varen viure a l'exili a la mateixa ciutat on van néixer, però lluny de l'ambient que conegueren, poc, perquè eren tots quatre molt petits l'any de la Victòria. Lluny dels pares, que eren emigrants a Cartacabal, i havent de renegar de costums i idees que formaren el bressol de la nostra infància. De lluny, però de molt endins, vàrem saber el que era l'exili, tot i que criats durant la resta de la infància, l'adolescència i la joventut, en un ambient d'hàbits i casulles, estàvem i estem orgullosos d'haver estat sempre a la banda dels perdedors de la Guerra Civil espanyola. Fa uns dies vaig assistir a un acte preciós d'homenatge i record organitzat per l'Associació de Descendientes de l'Exilio Espanyol i no sé com, coses de la memòria, em va sortir de l'ànima aquesta mena de petit poema que no sé pas d'on l'he tret ni de quin emigrant el vaig aprendre, que vull compartir ara amb tots vosaltres en record i homenatge dels milers d'exiliats, tants d'ells oblidats pels seus més propers i per una pàtria que ja ni recorda aquell passat ni gairebé cap altra. Diu així: sortir del país, fer-nos emigrants per gana o per por, és un sofriment que ens desplaça l'ànima cap a altres indrets que no són els nostres. Canviem el destí, deixem endarrere la vida hereva i un món conegut. És un dolor llarg, que no para mai. S'esllengueix de sobte, però torna a néixer. I a la matinada, quan la son se'n va, recordem la terra, que ja queda lluny. I ens entra frisança i un gran desconsol. I creix el record, que es torna tortura, perquè sabem prou que tan gran enyor mai més no s'atura. Salut i república.
És una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor.
I ha arribat el moment de la cançó del dia. Avui escoltem la darrera de Sebastián Yatra, Tacones Rojos. Fa només 3 setmanes la va presentar i ja és tot un èxit i realment per acabar la setmana dona molta energia. Escoltem-la.
Corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila.
colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
Arriba la quarta edició del Festival Carmen Amaya de Begur. Del 19 al 21 de novembre, vine a gaudir del Festival de Flamenco que organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur. Activitats, tallers, una sardinada popular i espectacles de cante i baile flamenco de la mà d'artistes com José Manuel Álvarez, Laura Guillén, La Bitxa i altres. Un munt d'activitats t'esperen del 19 al 21 de novembre a Begur per recordar la figura de la gran bailaora Carmen Amaya. Més informació i compra d'entrades a sitbegur.com o a codetickets.com.
Atenció! Arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas número 7 de la Bisbal. I ara aprofita l'oferta del Black Friday. Entrega i recollida d'electrodomèstics gratis.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. Empordà Premium. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
El programa de les estrelles, set de música.
Hey, I'm Ed Sheeran.
Hello, we are
BTS. I'm Doja Cat.
El programa on repassem totes les novetats musicals d'aquella mateixa setmana, les llistes més importants d'arreu del món i on apostem pels nous èxits. Te'l perdràs? Els diumenges de 7 a 8 del vespre amb en Gonzalo Castañera a Ràdio Capital.
Avui al Supermatí volem donar veu a un festival que comença demà mateix i del que podrem gaudir del cap de setmana. I és que demà torna el Festival Carmen Amaya de Begur. Hi haurà desenes d'activitats al poble durant tot el cap de setmana per homenatjar una de les grans bailaores de flamenc. Avui parlem amb l'Aitor Sumoy, membre de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur, que organitza el festival. Bon dia, Aitor, què tal?
Bon dia, Mar.
Aitor, a molta gent li pot sorprendre que un poble com Begur organitzi un festival de flamenc, no? Quina és la relació que té Carmen Amaya amb el municipi?
A veure, doncs, Carmen Amaya va passar els seus últims anys aquí a Begur, va dir que els seus últims anys, perquè, bueno, en l'època en què hi havia tot el moviment, que venia tota la gent de Hollywood aquí a la Costa Brava, doncs ja es va enamorar de Begur i d'un mas que va comprar, un mas antic, i aquí va viure els seus últims anys i estava totalment integrada a la vida del poble.
I parlem, no? Aprofitem que parlem de la figura de Carmen Amaya, que realment què va representar pel món del flamenc, per donar-la a conèixer, perquè encara no li soni aquest nom, tot i que en aquest món és mundialment coneguda.
Doncs Carmen Amaya va, bueno, Carmen Amaya va ser una bailaora que va néixer a Barcelona, al Somorrostro, en una barriada molt pobra, i en un moment en què el flamenc era més folclore que no pas un art, no? Aleshores, ella va començar a fer la seva carrera, va arribar a la Guerra Civil, va haver de migrar a Argentina i després als Estats Units, on allà va començar a fer una carrera i es va començar a valorar el seu art. I diguéssim que va ser com una pionera del baile, a banda de que tenia una forma de ballar molt, molt enèrgica i molt, molt intuitiva que ha sigut irrepetible.
No, i aprofitant, no, com deia, sí, va néixer a Barcelona, però es va enamorar de la Costa Brava i va venir aquí els seus últims anys de vida, com bé comentaves, i evidentment el municipi i el Baix Empordà bueno, ha fet ressò d'això, de que ella vingués aquí a Begur, i a mi m'agradaria saber quan i com neix realment el festival. Es considera, no, que cal dedicar un festival a Carmen Amaya?
A veure, Carmen Amaya, com dic, va ser una persona que va marcar molt aquí el municipi, perquè precisament ella va fer el seu últim ball, el mateix any que va morir, va ser el seu últim ball, tot i que desobeint totes les ordres del seu metge, vale? Precisament per financiar la il·luminació del castell. O sigui, va ser una persona que els anys que va viure aquí es va involucrar molt i molt amb el poble de Begur.
I per tu, Aitor, que, clar, perquè tu m'estàs posat darrere al festival, no sé quants anys fa també que hi ets darrere, què significa per tu i què significa això, al final, per la gent del municipi, tot plegat, en aquest festival, poder, no, comptar amb aquesta figura i poder dir, doncs, que Carmen Amaya estimava el territori i estimava Begur, en aquest cas.
A veure, nosaltres ara, bueno, és un festival que neix des de l'Associació de Comerciants de Begur. Precisament nosaltres ara, l'equip que ho estem portant, som un nou equip, hem agafat relleu del gran equip que hi havia abans de l'associació, que ha fet molt bona feina durant molts anys, però com totes les coses, això acaba esgotant i està un relleu. I nosaltres hem aprofitat el canvi, són en canvi de dades també, perquè abans es feia el pic de l'estiu, on ja aquí ja...
Això t'anava a preguntar. Dic, una de les coses que heu fet és canviar les dates. Com és que ho heu decidit així?
Doncs perquè, com que és un festival que neix des d'una associació de comerciants, a nosaltres el que ens interessa és incentivar el comerç, no? A part de la cultura, evidentment. Però, clar, això, una activitat al pic de l'estiu, no ho necessitem perquè ja tenim prou visitants. I ens va semblar que era ideal fer coincidir l'efemèride de la mort de la Carmen Amaya, que és precisament el dia 19 de novembre, i que són unes dades també que el turisme està molt baix a la Costa Brava, i bueno, tot coincidia, tot ens quadrava per fer un canvi i fer una aposta per incentivar, pues, que tenim més visitants en aquestes èpoques.
Sí, com comentava abans, no? comença demà el festival. De moment, imagino que ja heu començat a tenir alguna rebuda de gent. Com espereu que vagi, no? Entre altres coses, amb aquest canvi de dates, que jo crec que també heu trobat un bon moment, no? Si el de novembre va ser aquesta data especial, doncs també està bé.
A veure, el festival... Demà tenim la presentació. El festival comença purament el dissabte, que és el dia central. La veritat és que l'aposta a priori és molt arriscada, desplaçar unes dates de novembre. Sembla ser que el temps ens respectarà, que això estem molt contents, però tot i el nostre escepticisme al principi, estem rebent molt bona resposta. Les entrades s'estan venent a un ritme molt alt. Hi ha molts dels tallers que, la majoria dels tallers que oferim ja estan complets. Les dues actuacions que tenim de baile, una pràcticament ja està a tope i l'altra està a mig omplir. Vull dir que, la veritat, estem rebent molt bona resposta, tant des de fora com sobretot des de la gent del poble de Begur, que hi hem d'agrair sobretot, perquè ens estan donant molt de recolzament i molt bona resposta.
això és important, realment esperem que així vagi i que, com bé deies, el temps respecti. A mi m'agradaria preguntar-te, Aitor, què representa realment aquest festival pel món del flamenc?
Aviam, aquí, bueno, jo no puc contestar molt aquesta pregunta, hauries de preguntar més experts, però bueno, per lo que hem rebut resulta ser que Bagú, sense saber-ho nosaltres de Bagú, pues sí que és un lloc una mica icònic per la gent del flamenc, precisament per això, no? Perquè va ser un lloc on va morir la Carmen Amaya, on va fer el seu últim baile, i resulta ser que, bueno, que sí que té tirada.
I abans comentaves, no has avançat que això, que els dos espectacles els teniu gairebé ja coberts. Quins són els passaports perquè encara tingui temps, no? Per si algú té temps per apuntar-se encara de cara al cap de setmana. Quines són les activitats i els espectacles que podrem veure? Aitor? Em sembla que hem perdut la trucada. Ho tornarem a provar.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I comencem l'informatiu. Els casos de coronavirus augmenten lleugerament a la nostra comarca. En comparació a la resta de Catalunya, el Baix Empordà té un risc moderat en la taxa de rebrot. Una dada que, segons la directora assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, ens pot deixar tranquils.
Empordà és significativament menor a la taxa general de Catalunya. Això fa que aquest risc de rebrot de la comarca sigui moderat, ja que la taxa de rebrot és de 85 punts. Tot i les bones dades, els casos de coronavirus han augmentat fins als 50 infectats durant l'última setmana. Cal destacar que el Baix Empordà és una de les comarques amb les dades de vacunació més altes. Gairebé 97.000 persones tenen la pauta completa de vacunació. Els majors de 70 anys ja han iniciat el procés de vacunació de la tercera dosi. Segons la directora assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, es recomana rebre la tercera dosi de la vacuna del coronavirus i la de la grip a la vegada.
Exacte. Nosaltres recomanem que quan vagin a vacunar-se de la grip es vacunin també del Covid, que ja rematin tot amb una sola visita en aquests punts que tenim de vacunació tant de grip com de Covid. És veritat que el que ens trobem és que la gent no li agrada això de posar-se les dues vacunes a la vegada, i el que ens demanen és posar-se amb una vegada la grip i amb una altra el Covid. Més que respectable, també. És a dir, nosaltres, mentre es posin les dues, no tenim cap problema, que ho facin com vulguin. Però sí que és important, primer, remarcar que no passa res per fer-ho el primer dia, i segon, que és important fer-ho el mateix dia, i segon, que no passa res per posar-se les dues, és a dir, que és més que recomanable fer-ho.
La vacunació al Baix Empordà encara segueix. Actualment hi ha encara 4 llocs de vacunació durant 4 dies a la setmana. A la Bisbal d'Empordà, a Palamós, a Torroella de Montgrí i a Palafrugell.
I ens desplacem fins a Palamós, i és que el ple de l'Ajuntament de Palamós ha aprovat el document que recull el pressupost municipal de l'any vinent, que té una especial atenció a les persones i aposta pels valors culturals, patrimonials i econòmics del municipi. La quantitat total supera els 25 milions d'euros, amb una dotació de més d'un milió d'euros destinada a inversions. El pressupost proposat per Esquerra Republicana ha estat aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i en contra dels grups de l'oposició.
El document pressupostari té la voluntat de continuar duent a terme polítiques de servei a les persones, atenent les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Palamós i Sant Joan, amb un enfoc social i clarament expansiu, cita la nota de premsa del consistori. Afegeix també que són accions indispensables d'aquest pressupost l'acompanyament de famílies, infants i joves en perill d'exclusió social, els programes destinats a fomentar el lloguer tot l'any, la formació ocupacional, els projectes de garantia juvenil o l'ensenyament. S'aposta d'igual manera per fomentar les polítiques d'igualtat i de lluita contra la violència, pels projectes d'atenció als col·lectius més vulnerables i s'augmenta l'assignació de partides per entitats municipals com Càritas o convenis amb les entitats que treballen amb infants i joves amb alguna discapacitat.
I sobre les inversions previstes al pressupost, què en van comentar?
Doncs les dues inversions principals seran les obres de construcció d'un aparcament a l'espai de l'Equitativa i l'asfaltatge de voreres, amb una partida de 250.000 euros cadascuna. També es destinen 100.000 euros a condicionar la plaça de Josep Cerquella i 150.000 a millores d'estalvi energètic. D'altra banda, es preveuen obres per a millorar el sistema de recollida i canalització d'aigües plujanes, amb 55.000 euros, i 75.000 més que aniran destinats al subministrament d'equipament informàtic. El nou pressupost preveu inversions que tenen a veure amb l'esport, com ara els 15.000 euros per a la reforma i rehabilitació d'instal·lacions o els 25.000 euros per arranjar l'skatepark. D'igual manera, es vol millorar els serveis i l'accessibilitat a les platges, amb una partida de 25.000 euros, i millorar també el paratge natural de Castell, amb 10.000 euros. Finalment, es prorroga el contracte de neteja viària per disposar de maquinària actualitzada, més jornades de treball i més serveis per millorar la neteja al municipi. Laura Lafarga, regidora de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Palamós, destaca algunes d'aquestes inversions a través de Ràdio Palamós.
Un pressupost que també inclou l'arranjament i millores d'espais comuns i de convivència, com pot ser la plaça Cerquella, i de carrers del municipi, mantenint el treball de línies estratègiques iniciades, desenvolupant el pla d'asfaltatges i voreres i realitzant projectes integrals a diferents barris. Es destaca el treball per disposar de noves zones d'estacionament al municipi, sigui amb la construcció d'un aparcament a l'Equitativa o el lloguer de terrenys i la seva adequació. S'implanten projectes destinats a la promoció de bons hàbits per al desenvolupament sostenible dels vehicles amb el nou programa Car Sharing i s'incideix en la implantació de mesures per a l'estalvi energètic, la millora progressiva de la gestió de les aigües pluvials per a reduir riscos d'inundació en zones sensibles.
I en quant a temes fiscals, què hi trobem?
...i donar un millor servei al ciutadà.
El criteri del nou pressupost és mantenir el mateix nivell de les ordenances fiscals al municipi dels darrers anys, segons la nota de premsa. En aquest sentit, s'aposta per congelar taxes i impostos a excepció de l'impost de béns immobles, l'IBI, que puja un 2,9%. Amb aquest increment, l'Ajuntament de Palamós podrà afrontar, entre d'altres, l'augment de l'IPC, el compliment dels convenis col·lectius i la pujada del 2% del salari dels treballadors públics, tal i com marca la Llei de Pressupostos Estatals per a l'any 2022. Així doncs, la principal despesa del consistori és la despesa del personal municipal, amb gairebé 43 de cada 100 euros del pressupost destinats. Per segon any, l'Estat ha anul·lat l'aplicació de la regla de la despesa i la normativa d'estabilitat pressupostària. Això permetrà a l'Ajuntament a utilitzar el superàvit per a despeses puntuals i extraordinàries. Per exemple, com s'ha fet els darrers exercicis per fer front a les contingències vinculades a la pandèmia.
I anem a parlar d'esports, i és que la 101a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que es disputarà del 21 al 27 de març del 2022, ja està definida amb totes les poblacions que seran inici i final d'etapa de la Ronda Catalana. Un recorregut amb moltes novetats per en aquesta edició postcentenari i que en aquesta edició tindrà Sant Feliu de Guíxols com a punt de partida.
Els detalls de quilometratges i característiques de cada una de les etapes seran anunciats en la presentació oficial que es portarà a terme a principis de l'any 2022, però el recorregut ja ha estat anunciat per l'organització. El punt d'inici serà a Sant Feliu de Guíxols, com us dèiem, i la prova constarà de 7 etapes, que passaran per la Catalunya Nord, la Molina, la Seu d'Urgell i Boïta Ull com a punts d'alta muntanya. Després de passar per la Pobla de Segur, baixarà cap a Vilanova i la Geltrú, la Costa Daurada, i acabarà, com ja és tradició, a Barcelona. Els participants buscaran agafar el relleu del darrer guanyador, el britànic Adam Yates.
I alguns veïns de Pals, durant els mesos de novembre i desembre, rebran una trucada del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per fer l'enquesta de violència masclista de Catalunya d'aquest any, de l'any 2021.
Aquest estudi es du a terme a través d'una enquesta telefònica a una mostra representativa de la població d'aproximadament 10.000 dones de 16 i més anys que són residents a Catalunya. Consisteix, doncs, en una relació amb la mostra de dones, amb una entrevista sobre les seves experiències personals com a víctimes de violència masclista i sobre les seves percepcions en aquest àmbit. A més, es farà també una enquesta telefònica a una mostra representativa de la població per conèixer les seves percepcions i valors en aquest àmbit.
I des del segle XVI, el castell de Vulpellac, declarat monument nacional el 1931, està envoltat d'una llegenda que ha arribat ben latent fins als nostres dies. Arreu del palau, als embigats, a les llindes i sobretot a les rajoles del paviment amb decoració blava, s'hi repeteix amb insistència la inscripció «Ego sum peccavi», que significa «Jo sóc el que vaig pecar».
Aquesta frase ha donat origen a una llegenda macabra, segons la qual el senyor del castell, empès per la gelosia perquè creia que la seva muller l'enganyava, la va empedrar viva en una cambra. Més tard va descobrir la falsedat de les seves sospites, però ja era massa tard. Llavors es va lliurar a la penitència i, per expiar la culpa d'una gelosia sense fonament, va fer gravar aquestes inscripcions que proclamen el seu pecat. S'ha comprovat històricament que Miquel Sarriera es va casar el 1538 amb Violant Margarida Sarroca, però no s'han pogut esbrinar les circumstàncies de la seva mort. Si us voleu apropar una mica més a la llegenda, us recomanem que visiteu l'exposició Mil anys de ceràmica catalana, celebrant els 40 anys de l'Associació Catalana de Ceràmica. Des de la Fundació Mascort a Torroella de Montgrí han triat diverses peces singulars que s'hi exposen. Hi ha un conjunt de rajoles originals del Castell Palau de Vulpellac en les quals hi apareix la famosa inscripció. També s'hi mostra una peça amb la inscripció Do que me fa quere voluntatem tua, que vol dir ensenya'm a fer tu voluntat. Aquesta és una de les poques ocasions que tenim de poder-les veure, ja que el castell és propietat privada i algunes d'aquestes rajoles originals es troben en col·leccions particulars o museus. A banda de la història que pot haver-hi darrere, les rajoles conformarien el paviment de la sala major del castell i mostren interessants aspectes d'aquesta família. Estan realitzades amb trepa i traç lliure i són un magnífic exemple del que es designa genèricament com a rajola gòtica dels motius heràldics. Podeu visitar l'exposició fins al dia 22 de setembre.
Disculpeu, perquè hem intentat recuperar l'entrevista que s'ha quedat a mitges. Ens faltava acabar de comentar la programació del Festival Carmen Amaya d'aquest cap de setmana. Ho podreu trobar a la nostra pàgina web, a radiogocapital.cat, per qui tingui interès en assistir-hi. Ara fem una pausa i de seguida tornem amb l'Ignasi Arbat per parlar de cinema com cada dijous.
Arriba la quarta edició del Festival Carmen Amaya de Begú. Del 19 al 21 de novembre, vine a gaudir del Festival de Flamenco que organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begú. Activitats, tallers, una sardinada popular i espectacles de cante i baile flamenco de la mà d'artistes com José Manuel Álvarez, Laura Guillén, La Bitxa i altres. Un munt d'activitats t'esperen del 19 al 21 de novembre a Begú per recordar la figura de la gran bailaora Carmen Amaya. Més informació i compra d'entrada a sitbegú.com o a codetickets.com. Ladies and gentlemen, Tot era millor. El programa que et farà obrir els ulls i comprovar com no sempre és veritat això. Presentat per la Marc Coll i en Marc Clapés. Els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs tornem a ser aquí per acabar el programa d'avui, el supermatí d'avui dijous, dia 18 de novembre del 2021, amb l'Ignasi Arbat, com tots els dijous, per parlar de cinema. Bon dia, Ignasi, com vas?
Hola, bon dia, què tal, Mar?
Ignasi, si et sembla, abans de repassar les estrenes, consultem la cartellera dels cinemes de proximitat del Baix Empordà.
Perfecte.
a Palafrugell ara mateix es pot anar a veure El Buen Patrón i Josep, a Torroella de Montgrí L'Último Duelo i Ron Dona Error, que està en català, i per últim als cinemes Arincó de Palamós El Lobo y el León, El Lobo y el León, sí, El Buen Patrón i Cuidado con lo que deseas. Fet el repàs, si et sembla, anem a parlar de les estrenes d'avui. Per quina vols començar, Ignasi?
Doncs comencem, si de cas, la que és la millor estrena en cinemes que ens arriba aquesta setmana, que és Last Night in Soho, L'última noche en el Soho. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got troubles, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose? Forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't find a place for sure. Downtown. Everyone's waiting for you. Ignasi, no sé si m'arriscaré molt dient, sense veure-ho, només escoltant-ho, aquest to, no? Aquesta música sent de fons sembla d'una pel·lícula de terror. Sí, vas molt ben encaminada, perquè, o sigui, en principi no sembla una pel·lícula de terror. És una història, comença, un estudiant jove, sí, això d'uns 17-18 anys, que se'n va estudiar a l'universitat. Ella ve d'un poble de Londres, un poble en el qual ha viscut tota la vida, vida tranquil·la, pocs habitants, i ha tingut idealitzat Londres sempre tota la seva vida, és a dir, com la gran ciutat, la música que ella admira, perquè a més ella és molt fan de la música dels anys 60. D'aquí, doncs, el Downtown que escoltàvem de fons de la Petula Clark, que és un dels temes que apareix a la pel·lícula, com molta altra música dels anys 60. La protagonista és la Thomasy McKenzie, que és aquesta jove estudiant, que és la nena que sortia, Jojo Rabbit.
Sí.
I que fa d'aquesta estudiant. Aleshores, ella què passa? Doncs se'n va viure en una residència, i allò és un impacte brutal. Clar, és que ve del camp, i primer se'n riuen perquè ve del camp, perquè ve de províncies.
Això és molt típic, eh? Típic.
Totalment. I a més, xoca amb, o sigui, amb les altres estudiants, no? Li fan una mica de... li fan bullying. Clar, ella se sent allà totalment desencaixada dintre de la residència en aquell grup. I el que fa és buscar-se la vida buscant una habitació a casa d'una senyora gran, i la troba. I quan comença a passar les primeres nits allà, és quan, de manera estranya, es veurà transportada en el Londres dels anys 60. És a dir, mentre ella està dormint, entra en el cos d'una altra persona, que és una aspirant a cantant, que l'interpreta l'Anya Taylor-Joy, que l'havíem vist, per exemple, a Gambito de Dama, que aquí està espectacular. Bueno, aquesta actriu és molt bona. És que en aquesta pel·lícula és brutal el paperès que fa. Vull dir, és collonut. I és aquesta aspirant actriu als anys 60 que intenta ascendir. I aleshores veurà com en aquest món dominat per homes, tot el que li demanen que faci per aconseguir papers o per... Val? Això és un tema bastant d'actualitat, amb el tema del Weinstein i el Me Too, sí, i tot plegat.
Sí, però tot lligat amb els anys 60, no comentaves? Vull dir que com actual, però anant amb anys de... això, amb els anys 60.
Sí, aleshores aquí hi haurà com la protagonista anirà, doncs, tenint aquestes visions a les nits i tenint la seva vida en el món actual, intentarà investigar qui era aquesta persona, què va passar amb ella, etcètera. No? I aquí veurem com a poc aquest thriller es va convertint en una pel·lícula de terror cap a la part final, no? Va fent aquest viatge a la pel·lícula. i està, és una pel·li que està molt bé.
Té bona pinta. Quan has començat a dir-lo de que anava a casa d'una senyora, pensava que aniries per aquí i m'ha recordat a, com es deia, Casa de Mà o alguna cosa així, però clar, això era terror. No sé si la recordes.
Sí, tant que la recordo, sí. No va per aquí, no, perquè més va ella sola, la senyora li posa les regles, no poden venir homes, a les 10 de la nit tu has d'estar a casa, o sigui, i ella diu, no, jo sí, és que sóc una noia d'estar-me molt a casa, vull dir que no, amb això no portaré cap home ni tindré problemes, no? Llavors veurem que sí que passen coses. Però
no és, però és important aquest personatge de la dona o no?
Sí, a més, sí, perquè està interpretada per la Diana Rigg, que l'actriu britànica que havia fet algun James Bond, havia participat també a Joc de Trons, era la senyora Peel de la sèrie aquella de Los Vengadores, la sèrie britànica aquella dels anys 60.
Sí, la recordo.
I va morir l'any passat, al setembre, crec, que és més o menys que havia de coincidir amb les dates d'estrena de la pel·lícula, que, degut a la pandèmia, ens arriba un any tard.
Bueno, però,
Sí, és un tros d'actriu, un referent del cinema britànic, vull dir que... I té un paper que va guanyant pes a mesura que avança la pel·lícula. I la dirigeix l'Edward Wright, que, bueno, excel·lent director britànic, que va començar fent així pel·lis de zombis, no? Sí, la de Zombies Party, la Hot Fuzz, pel·lícules així de comèdia...
Tot i que Zombies Party és més de comèdia que no la gent no es pensi que és una pel·lícula de terror, perquè en aquest cas és més mofa que una altra cosa.
Sí, va fer el que es diu, es coneix com la trilogia del Cornetto. I l'última que va ser Baby Driver, que era una pel·lícula que també estava molt i molt bé.
Bueno, doncs no avancem gaire més.
No.
Aquesta té bona pinta i aquesta és de les que aniria a veure, perquè a mi els thrillers i terror també m'agrada molt. En aquest cas crec que serà més thriller que terror, per el que expliques, però bueno, bona pel·lícula per començar també la secció. Què més ens portes avui, Ignasi?
Vinga, una altra, aquesta sí que és de terror clàssic, que és Endless, criatura oscura.
Lucas.
Hoy hemos encontrado en el bosque parte del cadáver de un hombre. La otra mitad ha aparecido en la mina. Tiene que haber sido un animal.
Ninguno que yo haya visto nunca.
Sé que a Lucas le pasa algo. Estos dibujos son de un alumno mío.
Esto es lo que había en la mina. Es un espíritu diabólico. En realidad es un espíritu... estás hablando...
Estàvem escoltant, és un espíritu diabólico, també ja diu molt, no?
Totalment.
De què anirà la pel·lícula? Explica'ns una miqueta.
Sí, això és una pel·lícula que dirigeix Scott Cooper i està escrita per Nick Antosca i compta amb la producció de Guillermo del Toro. Sobretot notareu la producció del Toro per al tema de les criatures i l'aspecte s'assembla molt a aquests monstres.
L'estètica, no? Sí, que fa ell habitualment a les seves pel·lícules.
Ah, exacte, això és el que trobareu reflectit aquí. L'interpreta la Kerry Russell, que fa d'una mestra, una professora d'escola, recordeu que és la protagonista, per exemple, de Americans, i el Jesse Plemons, que fa del seu germà. I ens situa això, una petita ciutat rural d'Oregon, típica petita ciutat americana, que diguéssim que la indústria local doncs s'ha enfonsat completament i el poble viu una mica dintre d'aquesta misèria que es va arrossegant. Aleshores, aquesta professora connecta amb un dels nens de la seva classe perquè veu que en aquest nen li passa alguna cosa, no? Lo típic que fa dibuixos estranys, amb monstres, amb coses que fan por. No hi ha manera de contactar amb el seu pare perquè la seva mare és morta i aleshores aquí veurem que sempre
va... Espiritisme?
No és d'això.
Aquí, com has dit, pare mort, familiar mort, tot això, dic que no...
No, passa que sí, el pare viu tancat, això si hem vist amb els jueus, que el pare està com convertit en una mena de criatura per una escena que veiem exactament al principi de la pel·lícula i que el tenen a casa i que el van alimentant de cosetes, no? D'animals i tal. I aleshores ella comença a investigar a veure què li passa a aquest nen, com és que ve a classe i tal, i descobriran la criatura i començaran a passar coses, no? És una pel·lícula interessant perquè porta el gènere. És més cinema comercial de terror, o sigui, no és...
Però fa por, perquè les últimes... vull dir, jo sóc amant del cinema de terror. De moment, les dues que has dit són molt estil més meu que una altra cosa, però clar, hi ha vegades que no, que diuen terror i és més thriller que terror. En aquest cas, és terror pur o no ho trobarem, això?
Sí, aquesta és més terror. El que passa és que sí que té aquest element una mica de thriller, si tu vols, perquè bueno, el seu germà, el J.C. Plemons, és un policia i fa una mica el que és la investigació, però sí que és més terror perquè intenta portar-te, en aquest cas, un tema com podrien ser els maltractaments infantils a través del gènere, perquè clar, tens un monstre, una criatura, i cada cop va la pel·lícula generant això, no? Quan surt la criatura, quan comença a atacar la gent, s'escapa, etc. És més clàssica, que no pas, per exemple,
clàssica, l'anterior. Però el tema que has comentat ara és per desgràcia, també molt, molt actual, no? El maltractament d'una criatura i tot plegat. Jo penso que, si està ben feta, penso que l'argument no pinta malament.
Sí, no, la pel·lícula està bé, eh? Vull dir, és una...
A més, Guillermo del Toro s'hi ha posat cullerada per aquí.
Sí, i està basada al Nick Antosca, que és el guionista, és un relat curt que va escriure ell mateix i que ha acabat doncs, de completar el guió juntament amb el director, l'Scott Cooper.
Bueno, dues pel·lícules de terror-thriller, que és un gènere bastant similar. I què més tenim? Seguim amb terror o canviem de gènere ara?
Va, anem amb un thriller, que també arriba
al cinema.
Sí, llavors et prometo que ens relaxem. Va,
anava a dir, és la setmana dels thrillers, aquesta, no?
Sí, sí, però aquesta és ja thriller, però dramot, eh? Aquí no és terror, això és un drama com...
De caure llagrimeta?
No va per aquest sentit. És un drama per lo sòrdida que t'explica la història, que és Años de sequía.
¿Com estàs, Gretchen?
El pueblo entero sabe que has reabierto la investigación.
Luke llegó a su casa a las 4:30, mató a su familia, luego vino aquí y se suicidó.
¿Estás convencido de que lo hizo él?
¿Tú qué crees?
Yo era amigo de Luke.
Mentiste esa vez, Aaron. Luke mintió también el día que esa pobre niña se ahogó. ¿Ellie?
Las dos muertes están relacionadas.
Veig molt amor per aquí, m'escoltant.
Sí, sí.
Parlen de molt amor, imagino que el drama anava per aquí, perquè només amb aquest trosset de trailer que hem escoltat mor molta gent.
Sí, correcte, sí. De fet, comença així la pel·lícula, amb l'assassinat d'una família i el suïcidi del pare de família, que sí, sí, que deixa la criatura petita, és a dir, mata la seva dona i el nen i deixa la criatura petita en vida.
I no, és que clar, no vull explicar tampoc res més, però bueno, pinta això, no? Drama, però dius, sí. Thriller també, o sigui, que ens farà patir una miqueta també, o sigui, serà de posar-nos el coixí als ulls i tapar-nos també de patiment o no, en aquest cas no?
Sí, home, de patiment en el sentit del que estàs veient és una pel·lícula australiana, val? Això per començar, la dirigeix el Robert Connolly, està basada en una novel·la de Jane Harper, i està protagonitzada per l'Eric Bana, que és un actor australià que sí que és cert que ha treballat en diversos papers als Estats Units. I crec que els productors són els mateixos de Perdida, no sé si recordes aquella pel·lícula.
Sí, sí que la recordo, sí.
Doncs el to s'assembla, per entendre'ns.
Vale. I bueno, no està mal.
Sí, aquí l'Eric Bana interpreta això, un policia que torna a la ciutat, ell bueno, ve de la ciutat i torna al camp, que és on hi ha aquesta petita ciutat on ha passat això, i el que ha mort a la seva família era un dels seus amics d'adolescència. Aleshores, recorden una altra història del passat en què la xicota del seu amic va morir ofegada en un riu a prop de... on estava aquest poble, i també amb estranyes circumstàncies, i bueno, hi havia l'ombra sempre que aquest home, aquest nano, no hagués mort a la seva xicota. No? Aquesta ombra sempre ha circulat allà i ell té com el pes de que no va fer res o que, saps, allò que se'n va oblidar del tema, va marxar del poble i s'ha acabat. I ara tot això fa remenar aquella història del passat. I veurem aquí també saltant d'un moment a altre en el temps i intentant resoldre exactament qui ha passat en el present com què va passar en el passat.
bueno, tres bones pel·lícules, jo crec, a qui li agrada això, sobretot el thriller, però bueno, jo crec que hem començat forts, i ara seguim amb, també amb, m'has dit que no, no? Que ara sí que canviem de gènere, o,
sí,
o fem ja, o fem pleno?
No, no, no. Bueno, n'he deixat una per després, si tenim temps, que és un altre drama, però bueno, relaxem-nos i anem amb una de Netflix, que la veurem ja aquest mateix divendres, que és Tic Tic Boom.
I això?
Hello! Hi, welcome! I'm Jonathan Larson. I am 29 years old. I work at the Moondance Diner. Okay, one sec. Do we take reservations? No, we do not take... We're a diner. I have an original rock musical.
Hey, boy genius.
That I have spent the last 8 years of my life writing.
It's getting out. You're gonna be rich and famous.
And rewriting.
Did you crack it yet?
Oh, I'm getting so close. And rewriting.
Can I hear it?
Any day now.
8 years! And the time keeps ticking. Tick, tick.
You need to ask, are you letting
yourself... Bueno, el títol d'aquesta ja... Bueno, jo pel títol t'hagués dit que és comèdia, ara veia que no, però bueno, dona, la música ja dona més bon rotllo. No és aquella banda sonora que escoltàvem a l'inici amb l'última Noche en el Soho, que ja veies que derivava el terror. En aquest cas ja es veu, sí, que sortim d'aquí.
Bé, és un musical, però a veure, també té elements de drama, perquè és una autobiografia, està basada en la vida de Jonathan Larson. Jonathan Larson és sobretot conegut per haver escrit el musical Rent. Rent, bueno, que s'ha interpretat, jo diria, tot el món, no? Des de Nova York, a Broadway, a Londres, etc. Sí, és un dels musicals més famosos que existeixen. Però hem de recordar que justament Jonathan Larson va morir als 35 anys.
No, això sí que no ho sabia, molt jove, doncs.
Sí, sí, va morir molt jove d'una dissecció aòrtica, i aquí ens explica una mica, doncs, això, com va arribar a escriure aquesta obra de Rent, més o menys a l'edat aproximada dels 30 anys, que és on està ambientada la part de la pel·lícula. És justament en els anys 90, doncs, aquesta part que és fins a que arriba a construir la pròpia obra, no? I clar, aquí veiem, doncs, com és un aspirant a compositor d'obres de teatre, treballa de cambrer a Nova York mentre està escrivint la seva obra, que vol que sigui el gran musical americà, i veurem també, doncs, els problemes que té amb la seva xicota, que està cansada de que ell, doncs, estigui tot el dia amb les seves aspiracions professionals, que les posi per davant de la seva vida personal, la seva història que té amb el seu company de pis, i bé, tot plegat, no? És a dir, ell veu que està a punt de fer 30 anys i s'angoixa perquè dius, hòstia, arribo als 30, no he fet res a la vida, encara estic de cambrer...
És com la crisi dels 40, però ja la passem cap als 30, doncs veig.
Exacte, sí, sí, sí. Ara com que tot també s'ha retardat, doncs als anys 90 era més la crisi dels 30 que dels 40. Doncs té aquesta sensació de faig 30 i encara estic fent de cambrer, i aquest supermusical que volia fer encara no l'he fet. I, bueno, molt... Sí, aquí el protagonista és...
A Netflix has dit, no, aquesta?
Sí, a Netflix està dirigida per l'Immanuel Miranda, que és, per exemple, que doncs, ha treballat en teatre fent Hamilton, que és seva l'obra, i ara també ho ha adaptat també en format així, en part musical, aquesta biografia que protagonitza l'Andrew Garfield.
Doncs mira, parlem. Jo crec que, Ignasi, podem aprofitar, que encara ens queden uns minuts, no? Perquè per comentar l'altre que volies comentar, així també tenim una mica de tot a la secció d'avui. Jo crec que aquesta està bé. Drama, com comentaves, tot i que té aquest toc musical, perquè al final és una autobiografia, o sigui que molt bé apuntada també, i que es podrà veure a partir de divendres, m'has dit, no?
Exacte.
A Netflix. Doncs, doncs a veure si tenim temps, això, i comentem aquesta última que ens portes.
Doncs va, si vols, anem a l'última, que és Spencer.
Is she here yet?
Not yet, ma'am, no.
Then she's late.
Yes, she is late.
Your Royal Highness.
Mummy.
Family are all gathered in the drawing room.
they are waiting.
3 days. That's it.
Aquesta ens comentaves, no? Abans, que era drama també aquesta?
O... sí, sí, no, aquesta és
drama total, total, no?
Sí, perquè a més, bueno, Spencer és per Diana Spencer, és a dir, és un biopic de Lady Di.
Vale. Sí, les dues últimes tenim autobiografia una miqueta, no? La d'abans aquesta també.
Vale. Sí, sí. Aquesta em fa una mica de mandra, t'he de dir, perquè hi ha temes de biopics de Lady Di... Començo ja a estar una mica cansat, perquè crec que també el cinema o la televisió... O sigui, no sé, ara venim també de la temporada de Crown i això, no? I és altra vegada, és com una mica de mandra. La dirigeix el Pablo Larraín, que ja havia fet una cosa semblant el 2016 amb Jacqueline Kennedy, que va fer la pel·lícula Jackie, protagonitzada per Natalie Portman. Bueno, estava bé aquella pel·li perquè, bueno, portava un punt de vista diferent i tenia coses interessants, estava bé.
Bueno, no està mal aquesta, tot i que a mi també ho penso, que és més, vull dir, com és un contingut que s'ha explotat moltíssim. O sigui, qui li interessi també més enllà, pues conèixer la seva vida està bé, però bueno.
Sí, aquí el que té és que es concentra només en 3 dies. És a dir, són els 3 dies en què Lady Di li diu al príncep Carles que el seu no funciona i que s'han de separar. Aleshores, posa el focus en 3 dies només en què passa això. Sí, sí.
Bueno, doncs mira, qui la vulgui veure també al cine aquest cap de setmana, no?
Exacte, la protagonista és la Kristen Stewart, que és la que fa de Diana Spencer. Sí, sí.
No sé ella, què tal? És que jo... es va quedar molt en el paper de Crepúsculo per mi,
Sí, és veritat, Tot i que ella...
Em sap greu perquè ella ho intenta, sí, ha fet altres pel·lícules després, Però es va quedar... És d'aquelles actrius que queda una mica encasillada.
Sí, però bueno, ha fet tantes coses i tan diferents també que, bueno, és allò que diem, no? Sí, que ella ho ha intentat treure's una mica el llast d'aquell paper.
Sí. Sí, li ha costat. Realment és que va ser un gran èxit. A mi, Ignasi, abans d'acabar la secció avui, què esperem per les properes setmanes? Així una mica, fem una mica de spoiler.
Ai, a veure, deixa'm mirar el calendari, perquè, bueno, aquesta setmana hem tingut el segon tràiler de Spider-Man No Way Home, que és una de les pel·lícules més esperades que ens arribarà ja de cara de Nadal, però abans tindrem, perquè em sembla que ja s'estrena aquesta setmana, aquí s'estrena una mica, bueno, s'estrena aquesta setmana als Estats Units, aquí trigarem una mica més perquè, com que ve el Dia d'Acció de Gràcies, sí, no més que res perquè és la nova entrega de Caçafantasmes, Afterlife, que la dirigeix el fill del director original de la pel·lícula, i això ens arribarà una mica més tard, però bé, la setmana que ve també ens arriba la guanyadora de Sitges, que és l'AM, la nova de Ridley Scott, que és aquesta, la Casa Gucci, que fa molt bona pinta amb la Lady Gaga.
Aquesta jo també la vull veure, aquesta té molt, sí, molt bona pinta.
Sí. I l'última que ha fet, la del Ridley Scott, és boníssima també, la L'Último Duelo.
Ah, sí.
Sí, a més, ha donat la coincidència que estrena les dues pel·lícules gairebé de forma consecutiva,
seguida,
no?
Sí. Home, gran actriu, gran director, vull dir que aquesta pel·lícula pinta bé.
Sí,
i què més tenim?
A veure, aquest seria una mica els plats forts. T'estic mirant directament en sales, no miro plataformes, però bueno, també tenim una nova entrega de Resident Evil.
Sí? Qui serà actriu?
Clar, aquí
serà ella, no?
No, això és un reboot ja. Aquí ja canvia tot, si és la Calle Escoleraro, és a dir, aquí anem a fer una adaptació nova i en desfem una mica de tot el que havíem fet. Això arriba la setmana que ve, també arriba Encanto, que és una pel·lícula de Disney d'animació musical, amb el Lin-Manuel Miranda també, que ha fet les cançons, el mateix del Tic Tic Boom, que comentava ara. Què més? Per la mainada tindrem Clifford, aquest gos vermell gegant. Això
sí, també, és que estava pensant, sí.
Sí. I a més, diguéssim, de cara endavant, també ens arribarà la nova entrega de Matrix, això més o menys abans de final d'any. O sigui, tindrem Spider-Man a la setmana següent, crec que tenim Matrix Resurrection.
Bueno, no està mal. Sí. I anem veient, perquè si no ens avancem molt enllà, però crec que bones pel·lícules que venen i tornem a recuperar el bon cine després d'això, aquesta no aturada, sí, però petita aturada amb moltes d'aquestes grans produccions.
El que passa és que sí que hi ha un embús, allò que dius, totes altres, sí, de cop, no? Totes les han estrenat. Uf.
Doncs ja sap tothom cap al cine. I Ignasi, moltes gràcies per portar-nos a una setmana més la secció de cinema i ens escoltem la setmana vinent.
Moltes gràcies, Mar. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.
I anem a fer un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
El sol i la bonança protagonitzaran els propers dies i avui ja ho notarem. Una combinació que quan es produeix aquestes dates ens porta amb ambient suau al migdia i més fresc al matins. Mica en mica la tramuntana també afluixarà i la nova configuració del cel serà l'anticicló. El dia serà bàsicament assolellat i al migdia podrem arribar